Bon dia, són les 8.
Matinada i matí molt frescos, cel variable i vent de tramuntana a partir del vespre.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És divendres, és 4 d'octubre, som ja a les portes del cap de setmana i com que són les 8 del matí hem de fer un cop d'ull a tota l'actualitat que tenim aquí al Baix Empordà. Comencem el supermatí, avui per explicar-vos diverses qüestions, entre elles que els grups de l'oposició Sant Feliu s'uneixen per crear un portal informatiu que garanteixi la pluralitat. Torrella de Montgrí i l'Estartit escolliran les 15 propostes finalistes dels pressupostos participatius. I també us explicarem que Xavier Pérez es reincorpora com a director de gerent dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. També destacarem que aquest cap de setmana, a Palafrugell, concretament a Sant Sebastià de la Guarda, s'hi celebrarà la 24a edició del cap de setmana ibèric, que en aquest any anirà dedicada a la gestió de l'aigua fa més de 2.000 anys. Tot això serà el que us explicarem avui, en aquest supermatí, també en un matí en què els termòmetres, com sentíem ara l'Isaac, són frescos. Ara mateix a Palamós hi ha 15 graus de temperatura, a Begú 14 i a Palafrugell 13 graus i mig. Tot plegat, doncs, en un matí, que també saludem a l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I en Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dit tot això, anem ja a repassar els titulars. Els grups de l'oposició Sant Feliu s'uneixen per crear un portal informatiu que garanteixi la pluralitat. Maria Alzina.
Des de Junts per Catalunya, Sant Feliu de Guíxols, Esquerra Republicana de Catalunya, Guíxols des del carrer En Comú Podem i Mescat, critiquen que no se'ls dona prou veu als mitjans de comunicació locals, com la ràdio municipal, les xarxes socials del consistori o també el butlletí que tenen publicat de manera mensual.
Torroella de Montgrí i l'Estartit escolliran els 15 projectes finalistes dels pressupostos participatius. Mariona Fernández.
Els veïns de Torroella de Montgrí i l'Estartit decidiran quins 15 projectes finalistes dels pressupostos participatius seran seleccionats en uns tallers ciutadans del 10 d'octubre. S'han recollit 261 propostes, de les quals 64 es debatran en aquests tallers.
Xavier Pérez es reincorpora com a director gerent dels serveis de salut integrats del Baix Empordà.
Cal recordar que va estar un any i mig ocupant el càrrec de director gerent a l'Institut Català de la Salut. Durant aquest període, Montse Garcia i Anna Rivera han compartit la direcció com a codirectores de l'entitat. El patronat ha reconegut la seva tasca al capdavant de l'organització i els ha agraït la dedicació.
L'entrenador del Girona i algun jugador es convertiran en caganers aquest Nadal, Maria.
Així ho ha avançat Marc Alós, un dels responsables de l'empresa, durant una entrevista al programa Tarda Capital de Ràdio Capital. L'empresa, coneguda pels seus caganers de personatges populars, ha decidit ampliar la seva col·lecció amb aquesta nova proposta.
I la 24a edició del cap de setmana ibèrica es dedicarà a la gestió de l'aigua fa 2.000 anys. Tant dissabte com diumenge s'organitzaran actes en diferents museus i llocs de Catalunya, entre ells el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. L'objectiu és saber com els íbers utilitzaven l'aigua als habitatges, però també per la producció artesanal i industrial. La feien servir en la producció metal·lúrgica, de ceràmica, activitats constructives, processos tèxtils, agricultura i ramaderia. I obrim ja l'apartat esportiu d'aquest divendres parlant de tennis, i és que Paula Badosa ha accedit a semifinals del torneig de Pequín. Sergi Villena.
L'actual número 19 del rànquing mundial fa valer el seu paper de favorita i derrota la jugadora local Shuai Zhang per assegurar-se un lloc a les semifinals del 8000 de Pequín. La seva rival a la penúltima ronda serà la nord-americana Coco Gauff, que va superar la ucraïnesa Estero Dubseva.
I pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana, comencem parlant de l'esperat debut del Bisbal Bàsquet a la segona FEB.
Els bisbalencs s'estrenaran a la competició després del seu brillant ascens de la temporada passada. Ho faran demà dissabte a la pista del Club Bàsquet Tarragona.
I en futbol, el Palamós jugarà a casa.
El conjunt blau i groc disputarà la tercera jornada de la Lliga Elit al municipal Palamós Costa Brava aquest diumenge contra el Sant Mauro.
A la primera catalana, el Torroella en rebrà el Montcada.
Els torroellencs encara no han sumat cap punt i esperen començar a fer-ho en aquest partit que jugaran a casa davant del Montcada.
I pel que fa a la segona catalana, Calonge, Palafrugell i Begú tindran els següents enfrontaments, Sergi.
Abadesenc, Calonge, Palafrugell, Blanes i Cala Guidó, Begú seran els partits que jugaran amb la clara intenció de millorar resultats per part de tots tres equips baixempordanesos.
I pel que fa als equips de Girona, el conjunt de futbol rebrà l'Atlètic de Bilbao a Montilivi.
Sí, després de l'empat a Vigo de la setmana passada, els de Mitchell esperen fer-se forts al seu estadi davant d'un rival sempre complicat com l'Atlètic.
El bàsquet de Girona debuta a casa a la Lliga ACB d'enguany.
Estrena a Fontejau després de la derrota a Màlaga en el partit inaugural. El rival serà el Baxi Manresa, per tant, derbi català.
I l'Uni Girona comença aquest cap de setmana la Lliga Femenina.
Sí, i ho farà a la pista d'un rival prou conegut, el Cadí La Seu. Un altre derbi català de bàsquet, com en el cas del bàsquet Girona davant del Manresa que comentàvem.
Doncs bé, aquests són els titulars que us explicarem aquí al Supermatí. Són les 8 i 6 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Avui us destaquem que el Ministeri de Seguretat Social proposa una nova modalitat de baixa laboral, que és la baixa laboral flexible. La ministra Ilma Saiz ha avançat aquest dijous la intenció d'abordar una reforma de l'actual sistema de baixes per tal de donar més flexibilitat en alguns casos que permetin incorporar-se progressivament a l'activitat laboral. Una mesura que sempre seria voluntària i sense que signifiqués un empitjorament de la salut, segons Saiz. En un acte, això, doncs, ha anunciat en un acte organitzat per Nueva Economía Forum. Per tant, doncs, aquesta és una de les qüestions. Per altra banda, el jurat popular ha declarat culpables els quatre acusats per l'assassinat de la infermera de Girona durant l'intent de robatori a casa seva el 25 de setembre de l'any 2020. Es tracta d'una companya de feina de la víctima, el marit d'aquesta i dos homes més. El veredicte conclou que els dos primers van ser els ideòlegs del crim perquè sabien que la dona tenia diners i els altres dos en van ser els autors materials per encàrrec del matrimoni. Fa 4 anys van entrar al domicili de la víctima una dona de 67 anys que era supervisora del servei de nefrologia i diàlisi de la Clínica Girona i van concertar una visita amb el nom d'un pacient fals. Un cop al seu domicili la van lligar i la van assassinar. La dona tenia també una consulta de podologia al mateix pla del seu edifici. Beirut ha tornat a rebre l'impacte d'11 bombardejos les primeres hores d'aquest divendres, segons fonts d'Hezbollah. Fonts israelianes apunten que l'objectiu de l'atac era l'home més ben posicionat per liderar la milícia xiïta, Hassem Safi al-Din. Els atacs se sumen als 17 israelians que s'han registrat a les 24 hores passades que han castigat el cor de la capital libanesa. I per ara se sap que 9 persones han mort pel bombardeig d'un centre sanitari vinculat a Hezbollah. I, mentre tots els focus també estan posats sobre l'Orient Mitjà, el nou secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha viatjat aquest dijous a Kiev per escenificar el seu suport inequívoc a Ucraïna. El mandatari neerlandès ha compromès a continuar enviant l'ajuda militar i financera necessàries per parar els peus a Rússia. Aquestes són algunes de les notícies pel que fa tant a Catalunya com a l'àmbit internacional. Com us dèiem, tenim uns termòmetres força frescos. Estem ja a punt d'acabar la primera setmana de la tardor. Isaac Vilà, bon dia.
Molt bon dia i bon divendres a tothom.
Sí, a les portes del cap de setmana també doncs, estem contents perquè també hem de saber què és el que tindrem aquests pròxims 2 dies. Això sí, les temperatures han baixat força. I què esperem, tant avui com el cap de setmana?
Quedem amb temperatures força fresques. La tramuntana d'ahir ha desaparegut, però tornarà a bufar a partir de la tarda i, sobretot, al nord de la comarca. Mantindrem un cel assolellat en conjunt. De cara a la tarda tindríem més núvols a l'interior i sud, com ahir, sense més conseqüències. Es tornarà a remenar la mar de fons de nord durant el dia. Ja de cara al cap de setmana mantindríem les nits fresques. Dissabte esperem més núvols al matí, amb poc risc de pluja. Diumenge esperem més sol i temperatures diurnes un pèl més altes. Vents fluixos, en general, de component marítim durant les tardes, però tot plegat amb una mar poc moguda.
Doncs bé, moltíssimes gràcies, Isaac Vilà. Les 8 i pràcticament 10 minuts, moment del comentari d'opinió amb Xavier Ferrer.
Govern de la Unió Europea. Dels acords del Parlament Europeu i amb el beneplàcit dels estats membres, es va consensuar que Ursula von der Leyen continuaria com a presidenta de la Comissió Europea i que s'aposta pel socialista portuguès António Costa per ser el president del Consell Europeu i per la liberal de Letònia, Kaja Kallas, per ser l'alt representant de política exterior els propers 5 anys. Pel que fa a la composició de la Comissió Europea, una novetat és la creació d'un departament de defensa. És evident que aquesta nova Comissió Europea està ancorada més a la dreta que a l'anterior, pel pes que els partits de dreta i extrema dreta tenen en els estats membres i també en el Parlament Europeu. Veurem si tots consoliden el nomenament, perquè abans de ser comissaris de ple dret han d'obtenir el vistiplau del Parlament Europeu després d'una compareixença on se'ls avalua la idoneïtat pel càrrec que han sigut proposats. I pel que fa al Consell Europeu, format pels caps d'estat i de govern dels estats membres, actualment té un biaix cap a la dreta, amb les excepcions d'Alemanya i d'Espanya, on es mantenen governs de coalició d'esquerres. Tot plegat, encara que sota el mandat d'António Costa, serà difícil consensuar polítiques progressistes i sabem que sobre la taula hi ha l'aposta per la reindustrialització de la Unió Europea amb la finalitat de ser autosuficients en els productes de primera necessitat, tant tecnològics com de salut i benestar, i una aposta ferma per la defensa per ser també autònoms i no dependre del suport dels Estats Units. Veurem si s'acaba de confirmar al Col·legi de Comissaris un cop passat el control del Parlament Europeu i quines seran les prioritats de la Comissió per aquests 5 anys, algunes ja detallades, però que n'hi pot haver alguna més un cop fets públics els informes Leta i Draghi, que destaquen les mancances de la Unió Europea i les polítiques que s'haurien de fer perquè la Unió Europea sigui un actor important al món i útil a la ciutadania europea.
Doncs bé, aquest és el comentari de Xavier Ferrer. Ara doncs posarem una mica de música en aquest matí de divendres. Els pròxims protagonistes seran els Catarres, amb Començar a Viure. I avui també tindrem les entrevistes amb Albert Gómez, que és el responsable de comerç de la Junta de la FUEC i comerciant, perquè ens expliqui que tornarà la comerciada i com preparen aquesta iniciativa arreu de les comarques gironines. I també després parlem de la producció de l'oli de l'Empordà i que preveuen doncs, que pugui augmentar la producció aquesta temporada. Per tant, també farem balanç en aquest cas amb Simon Casanovas, que és el president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli de l'Empordà. Tot això i molt més aquí, al Supermatí.
Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença massa tard i acaba massa aviat, com un esbós de llapis del que prometia ser la millor obra d'art. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però lluny el món segueix girant indiferent amb altres plans per a nosaltres. Vas aparèixer com un huracà. Vam dir adéu com si fos fàcil, mentre ens obligàvem a forçar un somriure que no enganya a ningú. I no vull ser dramàtic, però et juro que en aquell instant em vas deixar perdut. A la deriva, en l'apatia, no hi ha sortida, però a poc el temps em cura la ferida. La cicatriu de sobte em sembla més bonica, perquè em recorda que en aquell lloc i en aquell moment vam començar a viure. Vas aparèixer com un huracà. Estiu en
perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però el món tenia uns altres plans per a nosaltres. Perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La cicatriu de sobte em sembla més bonica i en aquell moment vam començar a viure. Vam començar a viure.
Un quart de nou del matí. Torna la Comerciada amb més de 700 establiments arreu de les comarques gironines. La iniciativa, que enguany se centra en el lema Somriures de colors, incrementa en un 16% les adhesions en aquesta segona edició. Per parlar-ne, avui ens visita el responsable de comerç de la Junta de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i també comerciant d'aquí de Palafrugell, Albert Gómez. Molt bon dia.
Bon dia.
També membre d'Oxigen, però avui doncs, ens centrarem en la Comerciada perquè aquesta setmana heu fet la presentació de la segona edició. Com la prepareu? I com també com la prepareu, tenint en compte l'increment de comerços que hi participen?
Bueno, ho preparem amb molt de temps, perquè de fet és una campanya que una de les dificultats, i justament la gràcia que té, és que ja doncs, participen associacions de 13 municipis diferents que els aglutinem nosaltres. Per tant, hi ha aquí una feina per part nostra de la FOEC de coordinació, i al final, com explico sempre, no és una campanya que sigui només de la FOEC en absolut, sinó que a més hi participen també dues cambres, tant la Cambra de Comerç de Girona com la de Palamós, i que entre tots la fem possible, no? Però sí que hi ha d'haver-hi sempre, i més quan hi ha tanta gent, no? Doncs algú que ho coordini i que, per tant, vagi doncs, posant una mica d'ordre i estirant, i en aquest sentit és la feina que fem nosaltres.
Per posar en context els que ens estiguin escoltant i que potser van una mica despistats, perquè al final és la segona edició de la Comerciada, en què consisteix la campanya?
Bueno, la Comerciada és la Diada del Comerç Local. Llavors, jo crec que amb el subtítol que té ja dona una bona explicació, no?, del que és. Al final és un dia en el que nosaltres el que volem doncs, és poder reivindicar el nostre sector, tot el gremi, i també quan parlem de comerç que s'entengui sobretot des d'un punt de vista ampli. Per tant, nosaltres a comerç i afegim comerç i negocis, serveis, restauració, tot el que va al voltant d'això, no? I del que es tracta és, bueno, és una campanya en què els diferents negocis que participen fan promocions, fan pues algun tipus de gratificació al client, fan doncs, alguna cosa divertida a la botiga o en el seu establiment doncs, per poder dinamitzar-lo. Per tant, és una campanya atractiva pel consumidor que s'intenta doncs, gratificar, fidelitzar-lo, donar-li les gràcies, perquè és una campanya, com totes les diades, doncs, és festiva, no? I per altra banda també té aquest punt reivindicatiu, no? Bueno, de donar a conèixer, de recordar al consumidor tots aquests valors que ens fan diferents, no? Que donen un valor afegit, que donem un valor afegit nosaltres, no? El comerç de proximitat, el comerç local. Per tant, bàsicament és això, una campanya de promoció que nosaltres esperem que amb el temps, doncs, aquest cap de setmana del 18, 19, 20 s'acabi convertint en un cap de setmana de referència en el calendari comercial pel consumidor. Sabem que això necessita del seu temps i d'unes quantes comerciades més. I que també repercuteix, evidentment, en vendes. Per tant, aquí també es tracta de que els establiments hi posin imaginació i facin coses interessants i divertides que agradin. I després, sobretot això, aprofitem per fer comunicació, per fer discurs, per posar de relleu doncs, tot allò que ens diferencia i tot aquest impacte també, no des del punt de vista econòmic, sinó també tot aquest impacte social que generem, no?, com és de proximitat.
Per tant, això és arreu de les comarques gironines. És en tots els municipis o en alguns concrets?
Bueno, en 13 en concret, però vaja, cada edició anem creixent una mica. La idea és anar siguent cada vegada més, anar consolidant aquesta campanya. Ara ja som 13 I si vols que els dic molt ràpidament, els tinc apuntats perquè sempre hi ha el perill de que no me'n deixi algun perquè són molts. Però mira, municipis com Roses, l'Estartit, Palafrugell, Palamós, Sant Antoni de Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Ripoll, Olot, Girona Centre, Celrà, la Bisbal d'Empordà i Salt. Per tant, saber bueno, que estarem presents a tot arreu, a tots aquests llocs, i podreu identificar qui participa de la comerciada, perquè un dels elements que donen força a la campanya és que tots decorem els nostres aparadors amb un element que és comú. Val? Aquest any va amb aquesta idea del som proximitat, som professionalitat, som empatia, no? Som amabilitat, doncs, bueno, llavors són aquests som riures de colors, no? Perquè és també, doncs, això, a intentar transmetre aquesta imatge positiva, la fem en positiu, la campanya, però sí que és veritat que ens reivindiquem davant d'altres opcions comercials.
Per què és important que els comerços impulsin campanyes que no promocionin únicament els descomptes?
Bueno, perquè al final ja en tenim de fortes que promocionem els descomptes. Per tant, aquí sobretot, qui vulgui pot fer-ne, però sobretot demanem que sigui un fet diferencial, que fem algun altre tipus de promoció, que intentem ser atractius. N'hi ha comerços que fan sortejos, per exemple, d'alguna cosa que pot cridar l'atenció, o que donen, en tot cas, vals de descompte per un altre dia. Aquí cadascú fa el que considera i del que creu que pot atraure, doncs, el seu client, no? I intentem, doncs, això. Nosaltres reivindiquem que no només hem de ser atractius pel consumidor per ser bons professionals, per ser competitius i per poder destacar amb els nostres negocis, sinó també aprofitem per recordar que la compra, al final comprar, també és un element que impacta, no? Allà on vius, que la compra no és neutral, sinó que demanem que hi hagi una compra conscient, no? Que aquí quan tu estàs anant a comprar, doncs, o a la ferreteria del teu barri, o prefereixes comprar-ho, per exemple, per internet, en una plataforma que tots coneixem, doncs està generant un impacte en el teu barri, no? I, per tant, si tu vols un barri viu, dinàmic, que tingui botigues obertes, amb aparadors, que hi hagi vida, doncs possiblement tu has de replantejar, no?, el que estàs fent, perquè, clar, això genera un impacte. Si acaba tancant aquella ferreteria, doncs això acaba impactant també en el teu entorn, no? Per tant, bueno, una mica també posar en valor tota la responsabilitat social corporativa que representem, tot el que fem, no?, a dins de la societat, tota aquesta xarxa, generem comunitat, som espais de sociabilització. Per tant, tots aquests valors que té el comerç local, que té el comerç de proximitat, doncs aprofitem per posar-los en valor, no?, per donar-li el valor que realment es mereixen. Que jo crec que aquesta és una batalla que a vegades no l'estem focalitzant i que hem d'incidir perquè la gent en sigui conscient, no? Moltes vegades la gent això no hi pensa i crec que és un factor diferencial.
Avui estem parlant amb l'Albert Gómez, com a responsable de comerç de la Junta de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona i Comerciant. Ho fem perquè, doncs, a mitjans de mes, concretament els 16, és els 18, 19 i 20, no? Ho dic bé? 18, 19 i 20?
Sí.
Torna la comerciada, la segona edició. Quines xifres preveieu pel que fa a la segona edició?
Bueno, és això, són més de 700 establiments comercials participants, i parlem d'establiments perquè això ja té tota tipologia de negoci, i després aquest any com a novetat, i gràcies també a l'aportació de les cambres, que aquí tots hem fet pinya, doncs creiem que estem fent una campanya comunicativa molt potent, sobretot a nivell de ràdio. Hi haurà diferents sortejos també de vals de descompte a nivell de tot el país, i després la gent podrà venir a gastar-s'ho en les botigues, i a més, com a al·licient, també cada municipi ha muntat alguna coseta. Per exemple, ara parlo del cas de Palafrugell, que lògicament és el que em conec més bé. Nosaltres sortejarem 40 vols dobles amb globus aerostàtic, amb globus captiu, que crec que és una experiència que pot ser molt interessant per qui li toqui, no? Tot això per incentivar que aquest cap de setmana, doncs, la gent vagi als comerços i trepitgi carrer i vagi, doncs, a comprar en el comerç local, no?, de cadascú del seu municipi.
Per tant,
idea, i llavors creiem que realment, doncs, pot ser un cap de setmana que si tot va com ha d'anar, doncs, que tingui, bueno, rellevància i que realment, doncs, les botigues venguin o tinguin, doncs, més afluència de gent que seria un cap de setmana normal, no? Aquest és el desig i realment creiem que això serà així.
Perfecte, doncs un dia us convidarem a pujar un pis, a venir aquí a la ràdio i que ens expliqueu això de, dels globus, no? Perquè els vols en globus també és un element atractiu, no? I que per tant també al final és un al·licient més que evidentment de fer poble, perquè també és un dels aspectes que ens deies abans, Albert, que ens agrada que els municipis hi hagin vida, però després també hem de fer els deures tots plegats.
Bueno, al final una molt bona manera de fer poble i al final estàs repercutint en el teu entorn, no? I on te vius tu, i de tenir un entorn o viure en un lloc que sigui millor per viure, és doncs, això, no? Comprant el teu comerç local. I jo crec que això ho hem de tenir molt clar. De la mateixa manera que abans, quan algú es comprava un cotxe, doncs potser només pensava en el preu i en les seves prestacions, i en canvi ara té en compte molt, molt en compte tota la part mediambiental, no? De si és híbrid, si és elèctric, etc. I això tothom ho ha anat integrant a dins de l'hora de fer la tria. Doncs crec que en el comerç, a l'hora de comprar, també, el que he estat explicant abans, crec que el consumidor també, d'alguna manera o altra, ho hauria d'anar integrant, no? I, per tant, fer aquesta compra conscient. Si, escolta'm, si a tu després tot això tant te fa, doncs, escolta'm, endavant. Però, en tot cas, sàpigues que tu estàs generant un impacte, que aquesta compra, com deia abans, no és neutral, no? Només afegir això, que ara he posat, per exemple, el que em conec bé, que és el dels vols en globus, però que en tots aquests municipis hi haurà coses al carrer, hi haurà accions de dinamització i que després en aquests 700 establiments doncs, s'esforçaran per fer alguna campanya atractiva durant aquell cap de setmana. Per tant, és un cap de setmana que realment generarà al·licients perquè la gent surti i gaudeixi del seu comerç local.
Doncs bé, Albert Gómez, responsable de comerç de la Junta de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. Falta destacar alguna cosa més o podem deixar aquí?
Jo crec que ho podem deixar aquí. Bàsicament això, convidar la gent a gaudir del seu municipi i dels seus comerços, dels seus establiments, dels seus serveis, de la seva restauració, no? Perquè al final és gent amb molta, que s'ho creu molt, que és el seu negoci, que hi posa tota la seva ànima i que ho fa tan bé com pot per intentar donar doncs, això, la màxima professionalitat, el màxim servei i intentar fer-ho a més amb preus competitius, no? Que a vegades és complicat i que moltes vegades doncs, la situació econòmica no ajuda, no?, de tot plegat, però bueno, que és un dia per això. I de cares també al botiguer, doncs dic que és un dia que el botiguer i a la gent de serveis, a la gent de negocis, que és un dia per sentir-se orgullós, que nosaltres som un sector que normalment té una autoestima bastant baixa i aquesta és una diada per nosaltres, per sentir-nos orgullosos del que som i del que fem.
Perfecte, doncs Albert Gómez, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i fins la propera.
Fins la propera, gràcies.
I dit això, ens falten 3 minuts per 2 quarts de 9 del matí. Anem ja a ampliar els titulars que us hem explicat aquí al Supermatí. Els grups de l'oposició a Sant Feliu s'uneixen per crear un portal informatiu que garanteixi la pluralitat. Des de JxCat, Sant Feliu de Guíxols, Esquerra Republicana de Catalunya, Guíxols des del carrer, en Comú Podem, i més Cat critiquen que no se'ls dona prou veu als mitjans de comunicació locals. Maria Alzina.
La unió d'aquests quatre grups al ple municipal arriba després de les diverses peticions que des de fa temps traslladen a l'equip de govern i de les diverses instàncies que han enviat al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. L'única variació que hi ha hagut en els darrers mesos ha estat el nou programa que s'ha creat a l'emissora municipal 21R, un espai on entrevisten de manera rotativa els 21 regidors que en conformen el consistori Ganxó. Des de les diverses formacions remarquen que no s'ha actualitzat el conveni de comunicació i destaquen la manca de representació dels partits polítics que conformen el ple municipal en aquests mitjans locals. El portaveu de Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols, Toni Carrión, recorda que encara hi ha pendent la redacció i aprovació d'un nou reglament de participació i accés als mitjans de comunicació al municipi.
Volíem que fos proporcional, és a dir, al final els grups que estem avui aquí representem prop de la meitat de la ciutadania, i això no cal oblidar-ho. El govern actual sí que és cert que té majoria, però té una majoria fràgil, no molt folgada, és a dir, té una mica més de la meitat de la població que estan representats amb el govern, però ens estem, i crec que aquest és el punt de sanitat o de salut democràtica, que és el de que pugui estar representada i que totes les persones que ens han votat, a qualsevol dels que estem, dels partits que representem, dels qualsevol que estem avui aquí, que pugui tenir també reflexada l'opinió.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Sílvia Romero, recorda que els quatre grups de l'oposició representen gairebé la meitat de la població de Sant Feliu de Guíxols en el ple municipal. Així, la plataforma compta amb diversos espais i etiquetes per diferenciar les temàtiques i les opinions de les formacions que han decidit unir-se per impulsar aquest canal de comunicació. A més, tal com especifica Romero, la plataforma compta amb un espai perquè la ciutadania comuniqui incidències o qüestions que tinguin relació amb el municipi.
I la voluntat també és arribar als col·lectius de la ciutadania.
Per això, el portaveu de Guíxols des del carrer, Jordi Lloberes, explica que volen impulsar també un butlletí amb les informacions que apareguin a la plataforma. El portaveu de MESCAT, Pere Albó, ha remarcat la unió entre les formacions de l'oposició per impulsar aquesta iniciativa i no fer-ho de manera independent.
Jo crec que, com ara, mai havia hagut una acció conjunta del 2015 ençà com aquesta. Per tant, crec que en aquest sentit és un punt d'inflexió que va molt més enllà del que puguem estar fent ara, perquè al final doncs, té un calat polític això.
A part d'impulsar el contingut escrit, la plataforma també preveu un espai per crear contingut audiovisual, com per exemple videoactes explicatives que es publicarien després de cada ple.
Torroella de Montgrí i l'Estartit es preparen per triar els 15 projectes finalistes dels pressupostos participatius després de recollir més de 260 propostes que es debatran en els tallers del pròxim 10 d'octubre. Mariona Fernández.
Els habitants de Torroella de Montgrí i l'Estartit podran participar el 10 d'octubre en els tallers ciutadans per seleccionar els 15 projectes finalistes dels pressupostos participatius 2024. Aquest any s'han recollit un total de 261 propostes, 183 procedents de Torroella i 78 de l'Estartit. Després d'un procés de filtratge per part de la comissió tècnica, s'han seleccionat 64 propostes, 45 per Torroella i 18 per l'Estartit, que es debatran per escollir els 10 finalistes de Torroella i les 5 de l'Estartit. Els tallers es celebraran a 6:15 a la Biblioteca del Mar dels Llibres de l'Estartit i a 8:00 al Museu de la Mediterrània a Torroella. Durant les sessions es tindran en compte criteris com la sostenibilitat ambiental, l'equilibri territorial i l'impacte en la comunitat. L'Ajuntament ha destinat 150.000 euros del pressupost de 2025 per finançar aquests projectes, amb una distribució de 110.000 euros per Torroella i 40.000 per l'Estartit. La votació final dels projectes seleccionats es durà a terme al novembre, tant a través del vot electrònic com a les butlletes presencials.
Xavier Pérez es reincorpora com a director gerent dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. Cal recordar que va estar un any i mig ocupant el càrrec de director gerent a l'Institut Català de la Salut. Maria.
Durant aquest període, Montse Garcia i Anna Rivera han compartit la direcció com a codirectores de l'entitat. El patronat ha reconegut la seva tasca al capdavant de l'organització i els ha agraït la dedicació. Montse Garcia continuarà com a directora econòmica, financera i patrimonial, mentre que Anna Rivera es mantindrà com a directora assistencial, càrrecs que totes dues compaginaran dins el Consell de Direcció. Xavier Pérez, nascut a Barcelona l'any 1968, suma més de 26 anys vinculat a la Fundació, havent ocupat diversos càrrecs com a director de les àrees bàsiques de salut de Torroella de Montgrí i Palafrugell i també de director assistencial.
La 24a edició del cap de setmana ibèric es dedicarà a la gestió de l'aigua fa 2.000 anys. Tant demà com diumenge s'organitzaran actes en diferents museus i llocs de Catalunya, entre ells el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. L'objectiu és saber com els ibers utilitzaven l'aigua als habitatges, però també per la producció artesanal i industrial. La feien servir en la producció metal·lúrgica, de ceràmica, activitats constructives, processos tèxtils, agricultura i ramaderia. El Museu del Suro de Palafrugell forma part de la Ruta dels Ibers, organitzada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ho explica Laura Requena.
És un cap de setmana en el qual esteve una ocasió excepcional per descobrir d'una manera divertida a través de reconstruccions històriques, de tallers, experimentació, visites guiades, també teatralitzades, tots els usos i sistemes de gestió de l'aigua, en aquest cas és el tema de l'any, que van desenvolupar els ibers ara fa més de 2.000 anys. Per tot Catalunya s'organitzen un munt d'activitats que podeu consultar al web www.rutadelsibers.cat i també compartir les experiències a través de les xarxes socials amb el hashtag coixinet CSI/Ibers.
El dissabte, 5:45 de la tarda, el museu organitza una activitat gratuïta per conèixer qui eren els indigents i com vivien el jaciment de Sant Sebastià. El col·lectiu Atzagaia durà a terme tallers familiars, un joc i experimentaran l'ús de l'aigua a l'hora de pintar i gravar ceràmica, fer un tubot i construir un mini cistell. En parla Alba Solés.
La tarda de dissabte hi durem a terme una sèrie de tallers i tasques del món Iber, on l'aigua doncs n'era una de les protagonistes importants. A partir de diferents personatges que els participants hauran d'anar descobrint pel jaciment, aprendrem com pintaven les teles, com decoraven els atolls de ceràmica, com elaboraven els cistells o com confeccionaven, per exemple, els tubots com a material per a la construcció de les seves cases.
I l'endemà, el diumenge al migdia, el director de les excavacions, Toni Rojas, explicarà com era la vida a Sant Sebastià i com es gestionava l'aigua fa més de 2 mil·lennis.
Arran de l'àmbit temàtic del cap de setmana hivern, sí que posarem el punt de la visita en la importància de l'aigua en aquests segles. Una de les característiques dels assentaments hivern és precisament que es situaven a prop de rius, rieres. Per què? Perquè era molt important tenir aigua ben a prop. I per tant, deixarem aquests aspectes, la relació de l'aigua amb els poblats ibers, i veurem que també gestionaven l'aigua dins d'un sistema.
L'assentament de Sant Sebastià utilitzava l'aigua en la producció de ceràmica que ara s'està estudiant.
Durant més anys van fer intervencions arqueològiques de forma anual, cada any s'excavava. Per tant, hi tenim milers de fragments ceràmics, per exemple, en procés d'estudi. Quan s'excava un assentament, un jaciment arqueològic, pot ser que no hi hagi massa resultats pel que fa a l'aspecte material, a la cultura material, però en el cas de Sant Sebastià és un jaciment molt ric en material arqueològic. Per tant, ara el que s'està fent és la recerca en si de tot allò acumulat durant anys i que portarà encara molt de temps d'estudi.
L'activitat està adreçada a tots els públics i accessible amb llengua de signes. En els dos casos hi haurà servei de joli via bus a la plaça d'Europa mitja hora abans de començar les activitats. Per assistir-hi cal reservar trucant al telèfon 972 30 78 25 o per WhatsApp al 618 49 56 40. La resta d'activitats del cap de setmana ibèric a Catalunya es poden consultar en línia. L'entrenador del Girona i alguns jugadors convertiran en caganers aquest Nadal. Així ho ha avançat Marc Alós, un dels responsables de l'empresa, durant una entrevista al programa Tarda Capital de Ràdio Capital. L'empresa, coneguda pels seus caganers de personatges populars, ha decidit ampliar la seva col·lecció amb la nova proposta, Maria.
Segons Alós, cada any estudien quins personatges són més rellevants pels seus clients i el Girona s'ha guanyat un lloc en aquest procés de selecció.
Cada any sempre anem mirant tots els equips. Aquest any ja hi ha diversos equips que tenim representats i el Girona doncs, serà un d'ells també.
A més de personatges actuals com Taylor Swift i Bad Bunny, Caganer.com ofereix figures de grans icones musicals com Michael Jackson, Lady Gaga, David Bowie o Amy Winehouse. Aquest enfocament els permet mantenir la figura del caganer vigent durant tot l'any, desestacionalitzant així la tradició. Recentment, Caganer.com ha obert una botiga a Bilbao, continuant la seva expansió amb altres establiments a Barcelona i Madrid.
I obrim l'apartat esportiu d'aquest divendres per parlar de tennis, i és que Paula Badosa ha accedit a semifinals del torneig de Pequín. L'actual número 19 del rànquing mundial fa valer el seu paper de favorita i derrota la jugadora local Shuai Zhang per assegurar-se un lloc a les semifinals de la competició WTA 1000 de Pequín. La seva rival a la penúltima ronda serà la nord-americana Coco Gauff, que va superar l'ucraïnesa Assatarov Dubtestea.
Badosa va començar el partit amb molta confiança, resistint els atacs de la xinesa Zhang, clara favorita del públic per motius obvis. Des del fons de la pista, la bagurenca controlava el duel amb solvència per acabar emportant-se el primer set amb un clar 6-1. Zhang va intentar la reacció ràpidament, esperonada per la grada, i va trencar el servei de Badosa a l'inici de la segona mànega. Aquest segon set, d'una gran igualtat, però amb una Badosa més sòlida que en altres situacions similars, va anar fins al desempat. I en el tie-break, la Bagurenca va aconseguir imposar-se i acabar guanyant el partit per 6-1 i 7-6 en una hora i 25 minuts de joc. A semifinals es creuarà amb Coco Gauff, actualment la número 6 del món, per un lloc a la final.
I pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana, comencem parlant de l'esperat debut del Bisbal Bàsquet a la segona FEB. Els bisbalencs s'estrenaran a la competició després del seu brillant ascens de la temporada passada i ho faran demà, dissabte, a la pista del Club Bàsquet Tarragona Sergi Villena.
El debut a la tercera màxima categoria estatal de bàsquet suposa un gran repte i, tal com comentava aquesta setmana el tècnic Carles Rofes, cal anar amb peus de plom. Els rivals seran molt més forts que l'any passat i cal tenir clar que el primer objectiu ha de ser la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, primer test al pavelló del Serrallo a Tarragona.
I en futbol parlem del Palamós. El conjunt blau i groc disputarà la tercera jornada de la Lliga Elit al municipal Palamós-Costa Brava aquest diumenge contra el Sant Mauro. Sergi.
L'equip de Santa Margarida de Montbui arribarà a Palamós amb 4 punts, els mateixos que el conjunt local. El gran triomf del Degà per 1-2 la setmana passada contra el Figueres va suposar una injecció de moral important per als blau i grocs. Recordem que el líder del campionat, amb els dos partits guanyats, és el Vic. Però tant Palamós com Sant Mauro, amb 2 punts menys que els vigatans, es podrien apropar a aquesta primera plaça.
I en futbol parlem del Palamós. En aquest cas, doncs, sentíem aquesta informació, però també en futbol parlem de la primera catalana perquè el Torroella rebrà el Montcada. Els torroellencs encara no han sumat cap punt i esperen començar a fer-ho en aquest partit que jugaran a casa davant del Montcada.
La setmana passada, els baixempordanesos van perdre per 2-0 davant del Mollet i en la primera jornada també havien perdut contra el Granollers. No està sent fàcil aquest debut a la categoria per als torroellencs, que esperen començar a sumar punts el més aviat possible. La visita del Montcada, que com ells encara no ha puntuat, pot ser una bona oportunitat per fer-ho.
I si parlem de primera catalana, també hem de fer un cop d'ull a la segona catalana, perquè tindrem a Badesenc, Calonja, Palafrugell contra Blanes i Calaguidó, Begú, que seran els partits que jugaran els tres equips baixempordanesos amb la clara intenció de donar els millors resultats possibles.
I és que la setmana passada els tres jugaven com a locals i l'únic que va guanyar va ser el Calonja. Però tant el Palafrugell contra el Vilablareix com el Begú contra el Sauleda van perdre els seus respectius estadis. Això ens deixa un Palafrugell que per ara no ha sumat cap punt, el Begú que en suma només un i el Calonja que en té tres després de guanyar el Sant Jaume de Llierca la setmana passada.
I pel que fa als equips de Girona, el conjunt de futbol rebrà l'Atlètic de Bilbao amb Montilivi. Després de l'empat a Vigo de la setmana passada, els de Mitchell esperen fer-se forts al seu estadi davant d'un rival sempre complicat com l'Atlètic.
Montilivi va viure aquest dimecres el debut de l'equip gironí com a local a la Champions amb una crua derrota per 2-3 contra el Feyenoord. Malgrat tot, les sensacions van ser bones i es pot dir que l'equip va tenir mala sort. Mitchell i els seus jugadors esperen aconseguir una victòria necessària contra l'equip basc i millorar la 12a posició actual a la Lliga amb 9 punts sumats.
I en bàsquet, el bàsquet Girona debuta a casa a la Lliga ACB d'enguany. S'estrena a Fontejau després de la derrota a Màlaga en el partit inaugural. El rival serà el Baxi Manresa i, per tant, serà un derbi català.
Els manresans van començar forts la setmana passada, vencent a casa al València i seran un dur contrincant. Per la seva part, els gironins volen estrenar-se a la Lliga ACB amb una victòria davant de l'afició de Fontejau.
I també parlem de bàsquet, en aquest cas perquè l'Uni Girona comença aquest cap de setmana la Lliga Femenina i ho farà a la pista d'un rival prou conegut, el Cadí La Seu. Un altre derbi català de bàsquet, com en el cas del bàsquet Girona, davant del Manresa.
El Cadí ja va ser capaç de superar les gironines en partit de pretemporada i l'Uni no ha acabat amb gaire bon sabor la seva preparació. Amb més partits perduts que guanyats durant aquesta pretemporada, les novetats a nivell organitzatiu poden donar un nou impuls a l'equip. Laia Palau, fins ara directora esportiva, passarà a la banqueta com a assistent del tècnic Roberto Íñiguez i Pere Puig agafarà les regnes de la direcció esportiva.
Doncs bé, aquesta és l'actualitat esportiva. Falta un minut per 3:45 del matí i tot seguit parlarem d'oli. Parlem amb el president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli de l'Empordà, que és Simon Casanovas. Abans, però, posem una mica de música i sentirem a la Muixca amb El Mambo.
Te omplam la copa, vull dos xoris, dos que ho moguin fins a sota, la tercera que no accepti una derrota. 2 AM i ja m'ha pujat la nota, la nota. Yo soy lo que le gusta. El dia que jo mori, bebé, moriré pel teu body, serà dalt del podi. Avui pinxa el meu soci, te redi un bon repertori, el que t'enamori. Enamorada de la xori, però més del ron,
però més del ron.
00s a la conta perquè no són hores,
no són hores.
Una mira als ullets, ballant reggaeton. Yo busco el chance de estar solas. Yo soy lo que le gusta.
Aló?
Aló?
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Passen pràcticament 2 minuts de 3:45 del matí. Els productors de la denominació d'origen protegit d'oli de l'Empordà estan encarant la recta del final de la campanya de producció de l'oliva i quan queden poques setmanes de començar la collita, les expectatives són positives. Per parlar-nos de la campanya, avui ens visita el president del Consell Regulador de la denominació, Simon Casanovas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Preveu una bona temporada, però recuperareu les xifres de la producció prèvies a la pandèmia?
No. Bé, tampoc són xifres abans de la pandèmia, sinó de la sequera d'aquests últims 3 anys que han fet que els arbres quedin una mica positivament poc desenvolupats i el que ha fet és que hagin patit molt i aquest any s'ha recuperat una mica però perquè ha plogut a la primavera i per això tindrem una anyada millor que l'any passat, però no arribarem pas als nivells.
O sigui que al final, o sigui, sí que, tot i que potser no sé si això ja m'ho dirà, però no sé si aquestes pluges que hem tingut aquesta primavera entenc que van anar una mica bé, suposo que si n'haguessin hagut més haurien anat millor, però sí que ho heu notat, no, això?
Sí, gràcies a aquestes pluges de la primavera que tindrem una anyada millor que l'any passat. El que passa és que les olives sempre es fan, l'arbre els fa, en el brot de l'any anterior, de l'any 2000, seria en el brot de l'any 23. Però clar, l'any 23 va ser tan sec que el brot va ser molt petit. Aleshores, vull dir, l'anyada que s'espera és petita perquè ha fet poques olives, però totes aquestes olives que han fet s'han salvat doncs, perquè, diguem, ha tingut una bona vegetació degut als pluges de la primavera.
I la sequera afecta en la qualitat de l'oli o només en la quantitat?
Afecta bàsicament a la quantitat. La qualitat no afectarà. També pot arribar a afectar si és molt extrema, però no hi influirà aquest any. A més a més, no és un any sec, ho va ser els mesos d'estiu perquè va ploure, però ara, diguem, amb aquestes pluges que han fet al setembre i ara aquesta setmana d'octubre, doncs,
les oliveres s'han refet i els oliveres estan perfectes.
Com es troba el sector de l'oli al Baix Empordà després de tots aquests anys de sequera?
Bueno, el sector al Baix Empordà, igual que l'Alt Empordà, que cap és una sola humitat, diguem, a nivell de conreu d'olivera, perquè els climes són molt semblants i les varietats són pràcticament les mateixes, que la majoria de les varietats són d'oliveres centenàries d'Argudell, pues ha afectat pues, en el sector pues, molt negativament, no? Perquè l'any passat no es van cobrir costos degut a les petites, a la petita producció que hi havia, i, bueno, i aquest any estem a la perspectiva doncs, de que aquí, de que diguem, l'anyada es comenci a recuperar, que puguem recuperar mercats, perquè també hem posat moltes ventes, perquè si no tenim oi, tampoc el podem vendre. Eh? I aleshores, el sector està una mica tocat, però pensem que si les coses van normal se recuperarà.
Quan començaran a produir els olis als Turulls?
Pues la majoria, molts Turulls començaran allà a elaborar oli a mitjans d'octubre, d'aquí pues, dues setmanes, i comptem tenir oli pues, per vendre a disposició a partir de la segona quinzena de novembre.
I una de les altres problemàtiques que suposo que es van trobant en aquests últims anys és el relleu generacional. Com el tenen en el sector de l'oli?
Pues com el, tots els sectors agraris. De pensar també que poder encara en una situació una mica més greu, perquè l'olivera, tant a la Vall com a Baix Empordà, mai ha estat un conreu principal de les cases de pagès, sempre ha sigut un conreu secundari com una ajuda familiar pues, per la producció d'oli. Llavors també vol dir que moltes explotacions són molt petites, hi ha molt petites que per elles mateixes, diguem, no porten una ajuda, però no és un ingrés principal. Aleshores, això fa que encara el relleu sigui més difícil.
I per tant, ja veient, no, sentint-lo ara, com preveuen el futur del sector a la comarca?
Pues no el veig... Home, no sóc pessimista. Nosaltres tenim unes oliveres centenàries, la immensa majoria, i hem de fer un honor doncs, que aquestes oliveres es segueixin mantinguent, no només com a tema de conreu, sinó també que de pensar l'administració, que és el que en diuen el rere país, els paisatges, l'olivera, que tot contribueix doncs, a que tinguem la comarca que tenim. I en quant a la part de pagesia, doncs jo crec que hi ha moltes empreses a part que es dediquen doncs, a conreuar aquestes oliveres que a vegades, pues, degut al relleu generacional, no es poden arribar a transmetre dins de la família. No? I jo crec que entre una cosa i l'altra, pues, el futur, amb molta lluita, amb molta constància, però creiem que ha de tirar endavant.
Estem parlant amb el president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida de l'Oli de l'Empordà, Simon Casanovas. Abans d'acabar, perquè ens queden pocs minuts, falta destacar algun aspecte més sobre com preveuen no, aquesta campanya o altres qüestions relacionades amb l'oli?
Bueno, no. Doncs dir que tindrem oli aquest any, més oli que el que havia passat, i que diguem, esperem que sigui degut a tots els factors climàtics que hem tingut durant tota la campanya, doncs que serà una de les collites de més qualitat dels últims anys.
I esperem, suposo que també doncs, que pugui continuar no, la situació o millori no, pel que fa al temps per ja també Exacte. Mirar les pròximes campanyes.
Exactament, és això.
Doncs bé, Simon Casanovas, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal i fins a la propera. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I dit això, ja estem a la recta final del programa, falten això 7 minuts per acabar-lo i farem un cop d'ull als titulars que us hem explicat en el dia d'avui. A Els grups de l'oposició Sant Feliu s'uneixen per crear un portal informatiu que garanteixi la pluralitat. Maria Alzina.
Des de Junts per Catalunya, Sant Feliu de Guíxols, Esquerra Republicana de Catalunya, Guíxols des del carrer En Comú Podem i Mescat, critiquen que no se'ls dona prou veu als mitjans de comunicació locals, com la ràdio municipal, les xarxes socials del consistori o també el butlletí que tenen publicat de manera mensual.
I Torroella de Montgrí i l'Estartit escolliran els 15 projectes finalistes dels pressupostos participatius. Mariona Fernández.
Els veïns de Torroella de Montgrí i l'Estartit decidiran quins 15 projectes finalistes dels pressupostos participatius seran seleccionats en uns tallers ciutadans del 10 d'octubre. S'han recollit 261 propostes, de les quals 64 es debatran en aquests tallers.
I també us hem explicat que Xavier Pérez es reincorpora com a director gerent dels Serveis de Salut Integrants del Baix Empordà.
Cal recordar que va estar un any i mig ocupant el càrrec de director gerent a l'Institut Català de la Salut. Durant aquest període, Montse Garcia i Anna Rivera han compartit la direcció com a codirectores de l'entitat. El patronat ha reconegut la seva tasca al capdavant de l'organització i els ha agraït la dedicació.
La 24a edició del Cap de Setmana Ibèrica es dedicarà a la gestió de l'aigua fa 2.000 anys. Tant dissabte com diumenge s'organitzaran actes en diferents museus i llocs de Catalunya, entre ells el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. L'objectiu és saber com els ibers utilitzaven l'aigua als habitatges, però també per la producció artesanal industrial. La feien servir en la producció metal·lúrgica de ceràmica, activitats constructives, processos tèxtils, agricultura i ramaderia. L'entrada del Girona i alguns jugadors convertiran en caganers aquest Nadal.
Així ho ha avançat Marc Alós, un dels responsables de l'empresa, durant una entrevista al programa Tarda Capital de Ràdio Capital. L'empresa, coneguda pels seus caganers de personatges populars, ha decidit ampliar la seva col·lecció amb aquesta nova proposta.
I també, doncs, us hem d'explicar diverses qüestions sobre l'esport. Avui parlem de tennis perquè Paula Badosa ha accedit a les semifinals del torneig de Pequín, Sergi Villena.
L'actual número 19 del rànquing mundial fa valer el seu paper de favorita i derrota la jugadora local Shuai Zhang per assegurar-se un lloc a les semifinals del 8000 de Pequín. La seva rival a la penúltima ronda serà la nord-americana Coco Gauff, que va superar la ucraïnesa Estero Dubseva.
I pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana, comencem parlant de l'esperat debut del Bisbal Bàsquet a la segona FEB.
Els bisbalencs s'estrenaran a la competició després del seu brillant ascens de la temporada passada. Ho faran demà dissabte a la pista del Club Bàsquet Tarragona.
I en el futbol, el Palamós jugarà a casa.
El conjunt blau i groc disputarà la tercera jornada de la Lliga Elite al municipal Palamós Costa Brava aquest diumenge contra el Sant Mauro.
I a la primera catalana, el Torroella rebrà el Montcada.
Els torroellencs encara no han sumat cap punt i esperen començar a fer-ho en aquest partit que jugaran a casa davant del Montcada.
I pel que fa a la segona catalana, el Calonja, Palafrugell i Begur tindran els següents enfrontaments.
Abadesenc Calonja, Palafrugell Blanes i Cala Guidó Begur seran els partits que jugaran amb la clara intenció de millorar resultats per part de tots tres equips baixempordanesos.
Per tant, doncs, aquest és el repàs. També us hem de dir que la Sauleda jugarà al camp del Vilablareix aquest demà a les 4 de la tarda. Dit això, també destaquem altres aspectes sobre els esports, perquè pel que fa als equips de Girona, el conjunt de futbol rebrà l'Atlètic de Bilbao o Montilivi, Sergi.
Sí, després de l'empat a Vigo de la setmana passada, els de Mitchell esperen fer-se forts al seu estadi davant d'un rival sempre complicat com l'Atlètic.
I en el Bisbal Bàsquet, en aquell cas, debutarà a casa a la Lliga ACB d'enguany.
Estrena a Fontejau després de la derrota a Màlaga en el partit inaugural. El rival serà el Baxi Manresa, per tant, derbi català.
I també, doncs, en el cas de l'Unis Girona, comença aquest cap de setmana la Lliga Femenina.
Sí, i ho farà a la pista d'un rival prou conegut, el Cadí La Seu. Un altre derbi català de bàsquet, com en el cas del Bàsquet Girona davant del Manresa que comentàvem.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us hem explicat avui al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ens queda un minut i mig per arribar a les 9 del matí. Farem també una última recomanació cultural per aquest cap de setmana, perquè el grup Peix Fregit de Palafrugell celebra el 50è aniversari aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell per portar, doncs, com dèiem, el concert de celebració dels 50 anys de la Fundació de la Formació. En el concert hi participaran els companys del grup d'altres grups de Palafrugell i formacions d'arreu de Catalunya, com són el Bergantí o el Son de l'Havana. Recordaran cançons clàssiques de la història del Peix Fregit i també faran una projecció audiovisual per recordar les persones que al llarg d'aquests anys han format part del grup. Ho ha explicat Jordi Tormo a Ràdio Palafrugell.
Després també tenim previst que hi hagi un muntatge audiovisual recordant els protagonistes que han format part d'aquesta història, que són ja força gent: la Maria Cervera, en Pere Savalls, Manel Iglesias, en Bastons, en Cruanyes, en Pep Nadal, en Pere Veí, etcètera, etcètera. I els hi farem una mica de recordatori de tot aquest procés de transformació del que sorgit a partir de les persones que hi han anat passant. Després també col·laboraran amb nosaltres els grups de Palafrugell que han pogut venir. Els amics de Palafrugell els vam demanar si els faria gràcia pujar a l'escenari i cantar-ne una amb nosaltres, i també ho faran.
Això serà diumenge al Teatre Municipal i acabem amb la previsió del temps.
Mantindrem la variabilitat durant aquest divendres. Domini del sol i alguns núvols al sud de la comarca. Tramuntana a partir del vespre i temperatures a ratlla. De cara al cap de setmana, dissabte amb més núvols i poc risc de pluja. Diumenge amb més sol i amb un repunt del termòmetre al migdia. Vents fluixos en general i de component marítim a la tarda. Mar força tranquil.
Doncs bé, el Supermatí torna dilluns a les 8. Bon cap de setmana.